Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha assegurat que si el govern d'Espanya invertís més del que ja ho està fent actualment a Catalunya en el servei de Rodalies, la prestació es faria del tot inviable. Ho ha dit en resposta a una pregunta de Junts al Congrés. Puente, a més, diu que la majoria d'incidències que s'estan patint són alienes a Renfe i ha dit per la seva banda. El diputat Isidre Gavín ha qualificat la situació d'inadmissible i ha reclamat dimissions. Els escoltem tots dos.
El tracte que dispensa en els usuaris és insostenible, és una vergonya i haurien d'estar rodant caps. El que cal és complir amb la inversió pressupostària no realitzada i el que cal és un traspàs integral perquè ho gestioni Ferrocarrils de la Generalitat amb un servei infinitament millor i infinitament més puntual.
Si se están produciendo incidencias más allá de las que son ajenas al prestador del servicio Renfe y al gestor de la infraestructura SADIF, son precisamente por lo contrario. No podemos invertir más. Es que si invertimos más, hacemos inviable la prestación del servicio. Ya bastantes molestias estamos ocasionando. Más no podemos hacer.
Gavín, per cert, ha acusat Esquerra de ser corresponsable dels problemes de Rodalies, un fet que ha provocat la resposta del republicà Gabriel Rufián, que l'ha titllat de miserable i de portar 30 anys anant en cotxe oficial i agafant molt pocs trens. I l'escola La Farga i la Vall, ubicada a Bellaterra, deixarà de rebre el concert econòmic de la Generalitat a partir del curs 2026-2027. En tenen detalls els companys de Cugat Mèdia.
Així ho han notificat al centre a les famílies a través d'un comunicat que ha tingut accés Cugat Mèdia, en què han explicat que a partir del curs indicat els dos centres continuaran sent escoles diferenciades, tot i que pugui implicar la pèrdua de finançament públic. Una decisió que des de l'escola, tal com diu el comunicat, ens permet garantir el nostre projecte educatiu pel que fa a les quotes mensuals, que al perdre el concert es veuran incrementades. Des de l'escola detallen que han fet el possible per reduir l'impacte econòmic sobre les famílies, perquè som i volem continua sent escoles de famílies, escoles amb qualitat educativa, formació cristiana, educació en valors, atenció personalitzada i també d'educació diferenciada.
A banda del comunicat, l'escola va oferir una reunió a les famílies el mateix dilluns i a 10 de març per explicar aquesta situació. I la Unió Europea aplicarà aranzels a partir de l'1 d'abril als productes exportats pels Estats Units. L'anunci coincideix amb l'entrada en vigor dels aranzels al 25% d'importacions d'acer i alumini europeus anunciat pel president Donald Trump. D'aquesta manera, la Comissió Europea busca igualar l'abast econòmic dels aranzels als Estats Units.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverso.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, en Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 12 de març, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís-Mi Pérez.
Bon dia. Aquest temps que no acaba d'aclarir en algunes comarques i, de fet, ja durant la nit passada ha plogut força, per exemple, cap a les comarques de Girona. Encara, en aquests moments, els núvols no s'acaben de desfer d'aquestes comarques gironines, també en alguns trams de la costa i prelitoral de Barcelona, i, independentment, també hem despertat i encara continuant alguns núvols més baixos cap a la Catalunya central o les comarques del Pla de Lleida. Fins i tot aquest matí teníem boira en aquestes comarques més interiors. Al llarg d'aquesta tarda, sobretot, serà a Girona, on tindrem una mica més de sidral i, de fet, on una altra vegada tindrem algun xàfec. Bàsicament, des del Gironès i el Baix Empordà cap al nord, independentment a l'Alt Pirineu, hi aniran caient algunes nevades cap als 1.400 metres. Farà més vent a l'Ebre i, pel que fa al sud del país, més sol que no pas núvols. Demà, una altra vegada, dia carregat. Al matí, primeres pluges disperses, però demà a la tarda i demà al vespre s'han tornat bé amb la pluja. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de reciclatge. Arribem als objectius d'Europa 2025. On som i què podem fer? Li preguntarem a Teresa Zamora, tècnica del Servei Comarcal de Tractament de Residus. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar l'aplicació de la taxa justa de residus i de la crida de les llars d'infants privades. A partir de les 5 coneixerem la sabadellenca Eli Trabado, nova presidenta de FECUS. Continuarem amb esports per celebrar 100 anys del primer partit de bàsquet a Badalona amb Pep Solà, investigador del Centre d'Estudis Històrics de Badalona. I acabarem amb cultura també des de Badalona per parlar de la presentació de Bernacística de Jordi Salat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El pianista i compositor terrassenc Jan Corberó ha guanyat el primer premi de concurs de música popular i tradicional Ara i Sempre. Ha estat en la categoria Ball de Pastorets i Ball de Panderos per la seva obra Ritual de la Terra. La peça és una música per a ball de pastorets escrita per a flabiol, sac de gemecs i tarota. És tradicional del Penedès i a Terrassa amb l'Home dels Nassos. Organitzat per l'associació Ara i Sempre, es tracta d'un concurs de composició de peces musicals amb dues categories dotades amb premis de fins a 500 euros, en les quals es poden presentar obres per a ball de bastons i ball d'espases i per a ball de pastorets i ball de panderos. Tot i tenir una formació clàssica, amb aquest tema, Corberó s'ha endinsat en un àmbit que sempre li ha atret, la cultura popular. De fet, ja ha estat vinculat a través de bastoners capgrossos i Torrent de les Bruixes. Ara, d'Erasmus a Bèlgica, reivindica la importància de la música tradicional. D'entre els diferents projectes en els que està treballant, destaca el nou ball per l'Àliga de Terrassa, que s'estrenarà durant la propera Festa Major.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Les escoles públiques de Sabadell tindran ventiladors a les seves aules a partir del curs vinent. L'Ajuntament ha aprovat una línia de 700.000 euros per instal·lar gairebé un miler de ventiladors en 32 centres. L'objectiu és que els alumnes no passin tanta calor durant els mesos d'estiu, amb la perspectiva que les altes temperatures s'allarguen cada cop més. Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, explica com són aquests ventiladors.
Són ventiladors ecològics, són ventiladors de baix nivell de soroll, això era molt important, evidentment, per no tenir problemes a les aules. Aquí també aquesta experiència pilot de realment, que després Sandra, abans li preguntàvem, deia si funcionen bé i no fan soroll, perquè era un dels motius doncs, que també vam encarregar als arquitectes del projecte, de dir, no pot interferir doncs, a l'aula i a l'hora de poder parlar i, per tant, doncs, que no hi hagués soroll.
A hores d'ara, només dos centres educatius de Sabadell ja tenen ventiladors, ja que són els que han participat en la prova pilot del projecte.
Gràcies, Juli. Anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Comença la preinscripció escolar per al curs 2025-2026. Des d'avui fins al 26 de març serà el torn per als alumnes d'infantil i primària i del 14 al 26 per als de secundària. Les zones educatives 3 i 5, que inclouen Montigalà i Bufalà, entre d'altres, perden dos grups d'I3 per al curs vinent, segons ha confirmat el govern municipal. Els guanya, però, la zona 1, els barris de Llafià, La Salut i Artigues. Així, el còmput total de grups d'I3 es manté a la ciutat, a diferència dels que havia anunciat el departament amb la pèrdua d'una línia al municipi. En el cas dels infants que inicien infantil 3, s'ofereixen 1.900 places arreu de la ciutat, unes xifres que, segons l'executiu local, seran suficients per acollir la demanda d'aquest any a 1.733 alumnes. Ho ha explicat el regidor adjunt d'Educació, Marc Cruz.
Una reestructuració perquè la zona 1 augmenta 91 persones que poden accedir a l'escolarització, mentre que la zona 3 i la zona 5 educatives i tota la resta de la ciutat, en global, es disminueix en 162. Com sempre, l'Oficina Municipal d'Escolarització continuarà fent aquest treball d'ajuda en la preinscripció, demanant cita prèvia, si pot ser, perquè així tinguin una mica en compte totes les necessitats i puguin atendre amb la qualitat necessària.
Les famílies podran fer la preinscripció a través del web preinscripció.gencat.cat mitjançant el formulari electrònic. El 24 d'abril es donarà a conèixer la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional i serà el 9 de maig quan es publicarà la llista ordenada. La llista definitiva d'alumnes admesos i llista d'espera es podrà consultar el 16 de juny i, finalment, la matriculació al centre assignat es farà del 25 de juny al 3 de juliol.
Gràcies, Anna. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Anem amb un apunt esportiu. L'equip masculí del Club Atlètic Castellà s'ha proclamat campió de Catalunya sub-14B en pista coberta. De fet, ha estat un molt bon cap de setmana per al Club de Castellà, que també s'emporta el trofeu Sabadell Promoció amb l'Horta Marc Vinyes en els 60 metres tanca, amb rècord de la seva marca personal, i la plata de Mario Rodríguez en els 60 metres llisos.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat amb Joan Muñoz. Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Mantenir el nivell de seguretat a la ciutat és l'objectiu de la nova cap dels Mossos de Sant Cugat, la sotsinspectora Maria Medina, que elogia els bons números que ha deixat el seu antecessor, el sotsinspector Manel Rodríguez. A la seva primera entrevista a un mitjà, Medina ha explicat a Cugat Mèdia que la seva prioritat és fer molta prevenció envers els delictes de violència sexual i els maltractaments en l'àmbit de la llar. Per això, aposta per un tractament multidisciplinari d'aquests fets, que implica no només els agents policials, sinó també els socials i els sanitaris, amb l'objectiu que la víctima recuperi. La voluntat és treballar en xarxa i entendre la importància de presentar denúncia per facilitar el procés, apuntant des del cos. L'escoltem.
Mantenir el nivell de seguretat i els números que va fer el meu antecessor seria un èxit. Si bé no, s'han de millorar i continuar treballant. La meva prioritat és fer molta prevenció i intentar fer el multidisciplinar del tema de què és violències sexuals, maltractaments a l'àmbit de la llar, que aquest any ens van pujar bastant les denúncies, continuar treballant amb la pedagogia perquè la gent vulgui denunciar aquests fets. I, evidentment, si continuarem treballant amb els cobertors amb força en domicilis.
Medina explica que es pren el nou càrrec amb il·lusió, perquè és un repte personal important. La policia és la nova cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra oficialment des del passat 3 de març, tot i que ho desenvolupa des de mitjans del passat mes d'octubre, quan el seu antecessor, Manel Rodríguez, es va jubilar.
Tarda, no et desconnectis. Connectat. Tenim els deures a mitges. La Unió Europea marcava que la taxa de recollida selectiva arribés al 55%. Molts municipis la passen de llarg, però encara no ho han assolit les ciutats mitjanes i molt menys les grans. Per veure quina és la situació de la comarca del Vallès Occidental, parlem amb la Teresa Zamora, del Servei Comarcal de Tractament de Residus. Des de Ràdio Castellà, Guillem Plans, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Per als qui reciclem, es fa molt estrany que sigui tan complicat un objectiu com aquest. Però és que a Catalunya la mitjana, segons dades de 2023, és del 44%. Encara hi ha moltes reticències. Teresa Zamora, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mirava les dades de l'Observatori de Residus del Vallès Occidental, on, per cert, tot està molt ben explicat, clar i a l'abast de tothom. La mitjana de 2024 és del 46%, gomet verd per ullestrell, vacarisses i matadepera amb més d'un 90%, punt positiu també per als que sobrepassen el 80% s'han manat Rellinars i Palau Solità i Plegamans, i després hi ha una caiguda, aprovat Paladíssim i sent molt generosos per Castellà al Vallès amb un 50%, i aquí jo ja suspendria la resta. Sabadell no arriba al 39%. Teresa, com veus aquestes dades? Jo veig clarament que els pobles petits ho fan millor.
Sí, bueno, molt bé. Realment, les dades són molt aclaridores de que hi ha unes diferències molt grans, i la variable no està en el fet de ser poble petit o no, sinó en quin és el sistema de recollida que estan aplicant aquests pobles. Aquests pobles fan la recollida porta a porta. És aquell sistema que, segons com, ens sembla, diguem-ne, que es torna enrere, perquè és el fet de que només pots posar a determinats residus uns dies concrets a la setmana. Llavors, has de treure el que ara fem, diguem-ne, aquí a Castellà, doncs traient el dia que volem, l'hora que volem, el contenidor que pertoca, allà s'ha de fer uns dies concrets per la resta, per l'orgànica, pel vidre, pel cartró, i això dona com a resultat aquest increment del percentatge de recollida selectiva.
I al Vox Populi, que això funciona millor en pobles petits. Això és aplicable a ciutats mitjanes o grans?
Sí, sí, sí. I a veure, és més... clar, tot en un poble petit, doncs el procediment acaba sent una mica més fàcil d'implementar, és més fàcil, diguem-ne, de generar com, diguem-ne, un plantejament que arrossega a la ciutadania. De fet, diguem-ne, la ciutadania, quan veu aquest canvi tan significatiu, doncs, tot i les dificultats que li suposa, doncs és més fàcil, diguem, prendre consciència i valorar el seu esforç. Sí, en principi, en ciutats molt grans es planteja per barris, que és una mica fent una certa equivalència, diguem-ne, poder fer també. Hi ha experiències pilots i se n'estan fent, per exemple, ciutats com Girona. Vull dir que sí que és viable, sí que d'alguna manera és interessant aprendre de totes les experiències que ja es van fent, i que sí que pobles o ciutats mitjanetes doncs, també tenen, hi ha mecanismes i ara ja hi ha experiències per poder afavorir també que siguin experiències exitoses.
Suposo que, més enllà de la logística, és un canvi de mentalitat dels ciutadans, no? Que,
sí.
Com tot canvi a la vida, doncs costa.
Sí.
Però
sí,
després
sí.
Entenc que surt sol.
És un canvi significatiu del ciutadà, perquè a més el vam viure com que era un progrés, i els residus en si ja té una connotació negativa, i tenir escombraries a casa no és quelcom que ens agradi a ningú. Llavors, bueno, tenir els contenidors i que cadascú una mica tingui aquesta percepció de llibertat, de que treu les escombraries quan vol, i que a més, per altra banda, això comporta que ningú controla ni sap el que treu. Val? Que aquí és on radica aquesta diferència dels sistemes. Quan és porta a porta, queda identificat el que treu cada ciutadà, igual que en algun altre sistema que parlarem potser més endavant, no? Però la diferència és aquesta, no? que sí que és cert que en un sistema en el que tu tens la percepció que gestiones les escombraries amb certa llibertat, passes a un sistema en el que et veus obligat a fer-ho amb fórmules que no sempre són útils. Vull dir, hi ha gent que diu que ha canviat, potser, el dia que feia paella o el dia que feien peix a casa per fer-lo just el dia d'abans de treure l'orgànica, per no tenir el peix o el residu de peix dos o tres dies a casa. O sigui, comporta canvis de mentalitat, canvi d'hàbits i, per tant, una predisposició a fer-ho important.
Una de les darreres notícies en aquest sector és la taxa justa de reciclatge. Jo ho simplifico molt, però qui més recicla paga menys. Com el nom indica, sembla just, no?
Sí, sí, sí. De fet, diguem-ne, en aquesta referència que hem fet, els dos sistemes que permeten que hi hagi una identificació de l'usuari i que avui dia estan, jo hem comentat allò de la recollida porta a porta perquè és la que s'està aplicant en aquests municipis que tu referenciaves, però també hi ha un altre sistema, que són els contenidors, que permeten, que van, diguem-ne, el sistema d'apertura va lligat a una targeta que té la persona. Llavors també es permet identificar el que s'aporta, els residus que s'aporten al sistema de recollida. Llavors, aquesta aplicació de sistemes de recollida amb identificació d'usuari són necessaris per fer aquesta evolució cap a una taxa justa. O sigui, no pot haver una taxa justa si no tenim la informació de què és el que genera cada ciutadà o cada unitat familiar. Llavors s'ha d'haver el canvi al sistema de recollida i això permet aquesta aplicació que, com tu has dit, és d'alguna manera també qui genera paga. L'idea és qui més recicla menys paga, qui més genera més paga, no?, també. I ara, actualment, com que ja hi ha experiències, com que hi ha la tecnologia que es necessita, els contenidors adaptats, en el cas de contenidors intel·ligents, totes aquestes iniciatives, doncs ara ja estan en marxa i es van millorant la tecnologia que cal aplicar, etc. Pues cada vegada s'està més a prop de que realment es pugui fer aquesta aplicació d'una taxa justa.
Ara que hem agafat una mica de perspectiva, parlem a nivell individual. Des de fa anys que es fan campanyes per terra, mar i aire. Encara hi ha desconeixement sobre el reciclatge? És aquest el motiu pel qual encara no acabem d'aconseguir aquestes dades que ens marquen els índexs europeus?
Bueno, no és tan el depèn molt en el context social, econòmic, que puguem parlar, però no és tan el desconeixement, sinó la predisposició o donar el pas al canvi. Requereix un canvi d'hàbits, un canvi que moltes vegades està lligat a l'estil de vida. Llavors, quan ara cada vegada doncs, en el nostre entorn el que tenim és propostes constants que ens conviden a comprar més, a consumir més, a comprar menjar preparat, a comprar de forma il·limitada roba, a consumir els productes electrònics doncs, sense a vegades haver esgotat el temps de vida, a no reparar. Vull dir, quan estem, diguem, en un context que aquest és l'estil de vida, costa no tant el que t'arriba la informació de que hauríem de reciclar i que hauríem de fer, però clar, és que estem en un procés en el que no és fàcil perquè després el que tenim és molts residus i una mica doncs, el que cal és, en aquest sentit, és prendre consciència de que una primera gestió que hem de fer és la de reduir la generació d'aquests residus. Sí? Després està la reduir la generació de la resta, de que separem bé, però quan tenim molts residus i quan generem molt es fa més difícil. Llavors, per tant, hem de fer com una reflexió individual de què és el que jo puc fer per reduir els residus, per separar millor i bueno, iniciar una mica doncs, com aquest, donar aquest pas, de dir no cal que potser faci tot el que sé que podria fer i que hauria de fer millor, però anar fent petits canvis en el dia a dia que ens permetin avançar, sí.
És que a vegades anem al supermercat i sí que tots tenim la responsabilitat individual, però està tot ple de plàstic. Sí. Moltes opcions.
Sí, sí. Sí.
No sé si la solució passa per anar més a mercat, que crec que sí, vaja, i comprar més a granel, però això és un altre canvi de mentalitat, com bé deies, eh?
Total. És aquí on deien que primer l'individual és una mica doncs, ser conscient de que nosaltres generem molts residus i de que depèn de nosaltres canviar quelcom al voltant d'aquests residus, no? I en aquest sentit no tot passa per dir, mira, és que al final consumim menys producte en plàstic, sí, però si l'has consumit en vidre, si al final has generat també una gran quantitat, doncs aquest és el repte. Per això aquesta consideració que deia que el gran repte el tenim en reflexionar una mica amb l'estil de vida que estem fent i com tu introduïes, a vegades l'anar a comprar amb aquell les bosses reciclables al comerç de proximitat, al mercat, portar els teus pots per comprar granel, poder donar, en el cas, cada producte, ens hem de situar en cada àmbit. Això doncs, és lligat a l'alimentació, però tenim l'alimentació, tenim la roba, tenim molts àmbits en els que hem de fer, diguem, aquests canvis, no? Per després també la separació adequada. En la cuina, no és només a l'hora de comprar, sinó a l'hora de cuinar. Moltes vegades cuinem amb productes que no són de temporada, llavors, no sé, o el tipus de reaprofitament que fem, no?, de la cuina, doncs també igualment ens genera i dius, no, jo llenço el residu a l'orgànica, ja ho faig bé. No, però quant residu orgànic generes? Potser no ho fas tan bé. I que aquí hi ha com dos nivells, no? El primer és reduir la generació de residus i separar bé, i l'altre, en aquest sentit, diguem, de fer tot un aprenentatge que és molt dia a dia per fer aquesta reducció i aquesta separació.
Et puc preguntar per petits passos a la cuina que poden fomentar un canvi de mentalitat?
Mhm. Mira, de fet, a la cuina en si és una cosa que a més la fem, si bé no dia a dia, la fem cada setmana, no? Potser altres productes no tant, no? Però en aquest cas és fer una compra molt, molt ordenada i molt conscient d'allò que tenim en el nostre rebost, a la nostra nevera, i què és el que necessitem. Llavors, sovint anem a comprar sense haver fet això, amb la qual després comprem de manera desordenada. Aquesta compra desordenada a vegades ens porta que al llarg de la setmana acabem llançant determinats productes perquè, bueno, no havíem vist que teníem, pues, en la nevera, que se'ns havia quedat quelcom amagat, etc. No? I que en aquest sentit és això. Quan comprem hem d'ordenar molt bé el nostre rebost, que està molt bé tenir-ho, però llavors quan arribem hem de posar al darrere aquelles coses que tenen una data de caducitat més allunyada i al davant allò que té la data més immediata. I en si hem de planificar també quina cuina farem durant el dia, durant la setmana, perquè puguem fer allò que en diríem la cuina d'aprofitament. Si tu fas un pollastre o fins i tot has comprat un pollastre a l'ast, doncs potser l'endemà, amb aquell pollastre que va a sobrar, potser fem una amanida d'arròs en trossets de pollastre i alguna altra cosa que fins i tot tinc a la nevera, no? Llavors aquesta cuina amb cuino amb el que tinc a la nevera i cuino amb visió de reaprofitament, doncs ens dona també un estalvi econòmic perquè tindrem o farem una reducció d'allò que comprem.
Que això és sentit comú, és el que feien totes les àvies.
És el que feien les àvies i el que nosaltres hem perdut en part per aquesta pràctica que també fem, com deien, de que no tenim temps i anem al supermercat i agafem això i allò i l'altre. Després estem a casa, tampoc tenim temps i, ostres, teníem les mongetes per fer amb patata, però, ostres, no tinc temps i ara faré aquells tortellinis que van en una bossa, que els compro per si una vegada, no?, allò preparats, però que aquesta cuina ja ens suposa generar aquesta bossa i alimentar-me pitjor, perquè m'alimentaria millor amb la mongeta i la patata. No sé molt bé, moltes vegades ja ho sabem, l'altra alerta que hem de tenir en l'àmbit de l'alimentació és tot el que comporta el producte precuinat, totes aquestes compres que fem i que moltes vegades això, no?, també generen més residu i generen impactes per la salut que no són els més recomanables.
Mira, tu, veníem aquí a agafar perspectiva sobre el reciclatge i ens hem endut també uns quants coneixements sobre organització, logística i cuina. Teresa Zamora, moltíssimes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tu i a l'oportunitat de poder parlar d'aquest tema que ens interessa molt a tots.
El plaer és nostre. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Mig minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Obrim aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia, a tres bandes. Avui la compartim amb Albert Pinyol, que és enginyer, i el tenim al Prat. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya Josep Asensio, que és director del programa Tal com raja a Castellà del Vallès. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social des de Badalona. Toni, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, doncs avui continuarem parlant del tema que ha servit per obrir aquest Connectats, el tema del reciclatge, el tema dels residus, perquè, com sabeu, aquest any ha entrat en vigor una nova llei de residus que obliga els ajuntaments a traslladar als ciutadans el 100% del cost del servei de recollida, gestió i tractament de residus. No arribem, de moment sembla, a aquest 55%, que és l'objectiu per aquest 2025, i per tant encara anem donant-li voltes als sistemes de recollida, que si el porta a porta, que si els contenidors, que si els contenidors intel·ligents. M'agradaria saber en el vostre cas, en la vostra opinió, si teniu clar el tema aquest de l'aplicació de la taxa justa de residus, i si teniu clar en què consisteix, si penseu que és una bona opció. Qui vol començar? L'Albert?
Sí, bueno, mira, just al Prat ha sigut de recent instauració aquest tema. Jo, per on visc, encara no ha arribat aquesta tecnologia de les bessures amb xips, però sí que conec també el tema de Mata de Pera, per familiars que viuen allà, i sempre ho hem dit, des de fa anys, no? Vèiem a la nevera i aquells imants de dilluns unes coses, dimarts unes altres, dimecres, i sempre pensàvem que era una mica enrevessat tot, no? I ara sembla que això ha vingut aquí. Jo penso, com a resum, que és millor una facilitació del tema de reciclatge, no una fiscalització, com s'està fent ara.
Com s'està fent ara? Però, sí. Clar, és que ens trobem amb diferents realitats, en funció dels municipis.
És més enrenou. Jo, com a mínim, parlo Mata de Pera al Prat, sí. El Prat el conec des de fa poc, sí que porten un temps aquí explicant-nos com és, i determinats districtes del Prat ja ho han instaurat. En el meu, de moment, no, però penso que és un enrenou, també. O sigui, és necessari, però crec que seria més fàcil fer una ajuda i facilitar-ho, no fiscalitzar-ho, torno a dir.
Val. Toni, que em sembla que volies entrar.
Sí, a veure, com molt bé dit el company, cada ciutat, cada poble és una història. A Badalona és una història lamentable, perquè crec que d'alguna manera ja l'any passat es va aplicar la tassa aquesta abans que ningú, i d'alguna manera aquí segueix tot igual: contenidors per les places, contenidors pels carrers, contenidors setmana sí, setmana també cremats. Vull dir, la gent intenta d'alguna manera ser fidel a el que s'ha de ser, ser cívic, però jo no li veig sortida. Ara això, si es fa, si s'aplica en poblets petits, en ciutats petites, que hi hagi un poc moviment de gent, ho puc entendre, però si no, aquesta fiscalització és al nivell de Badalona em sembla impossible a hores d'ara.
Mm-hmm. Josep?
Mira, crec que cap taxa és igual, és complicadíssim. I, a més, amb aquesta cosa que ha passat, hi ha ajuntaments que l'han avançat dient que això venia d'Europa, i això no és veritat. Ho han avançat un any sense avisar, a més un any poc temps per poder pagar i sense temps per explicar-ho, no? Perquè, clar, una cosa és la recollida i això del tractament. Pel que he estat veient, aquests ajuntaments que fan servir aquest tipus de claus i de, són ajuntaments petits, el porta a porta. A veure, jo col·laboro a Ràdio Castellà, però vinc a Sabadell. A Sabadell és impossible, en porta a porta, totalment impossible, no? I jo crec que el que ha fet això, sobretot a grans ciutats com Sabadell, és desincentivar el reciclatge. És a dir, cada vegada hi ha més gent que ho fica tot a la mateixa bossa, perquè, clar, això és com un càstig, no? A Sabadell ha passat que, com que recicleu poc, ho feu malament, llavors us augmentem. La cultura nostra és a dir, ah, sí, em penalitzen, doncs ara jo pitjor, no? Això no està bé, realment, hauríem d'entendre que no està bé. Però, clar, el ciutadà està fart de pagar impostos de tot tipus, aquí a Sabadell s'ha pujat a l'IBI, s'ha pujat tot molt més que el cost de la vida, per tant, el ciutadà i el contribuent està una mica fart, no? Per tant, és qüestió de cultura, i jo no trobo una situació fàcil en aquests moments, sobretot a les grans ciutats, no? Reciclar més i segurament pagar més, perquè cada vegada hi ha més residus, i potser el que hauríem d'anar és a les empreses que tot ho fan en plàstic, que tot, no sé, jo crec que hem de mirar els països nòrdics a veure com ho fan, que allà també hi ha ciutats grans com Sabadell i Badalona i el Prat, i segurament veurien coses molt diferents. És més la cultura de la gent. Per exemple, no em vull estendre més, però hi ha molta gent que al nord, a França, s'està fent, la gent va amb el seu tàper a comprar la carn. I, per tant, t'estalvies molt de plàstic. És com una incongruència que hagis de pagar les bosses de plàstic i que, en canvi, tot, absolutament tot, la fruita, la verdura, la carn, tot va en plàstic. No?
Això és una mica tornar a les antigues, no? Jo recordo els meus avis que anaven a les botigues amb les ampolles i els trastos, no?, per portar, per posar el menjar.
Exactament. Sí. I la bossa del pa. Quanta gent porta la bossa del pa? No, s'ha perdut la bossa del pa. I tothom anava, els que tenim una certa edat, amb la mare o tu mateix, et donava la bossa i compra el pa. I no, molta gent arriba allà i la bossa. Molts sí que fan servir ja paper, no?, en comptes de bosses de plàstic. Però tot i així, quan vas carregat, et diuen, pues mira, tinc una bossa de plàstic. Jo crec que és conscienciació, perquè si només penalitzes i no dones una altra opció, al final la gent es cansa.
Però amb l'aplicació d'aquesta, perdoneu, amb l'aplicació d'aquesta taxa justa, el que s'incorporen són incentius als ciutadans perquè doncs s'esforcin més en aquest reciclatge. En el cas del Prat, jo no sé quina és la informació que tens, Albert, però en aquesta notícia que us he compartit parlaven de bonificacions fins a un 45% en la taxa de residus.
Sí, exacte, però si puges els impostos i bonifiques a les persones que ho fan bé, que després això, jo per la informació que ens han anat donant, no? O sigui, el carrer trobaves guinguetes aquestes de persones d'Ajuntament, o no, realment no sé si eren d'Ajuntament, que informaven d'aquest tema, i bueno, t'ho explicaven, i a mi no em quedava clar, perquè hi havia, com bé diu aquí el company Josep, penso que és, hi ha la picaresca de poso el xip, i ho marco dues o tres vegades, sempre hi ha aquesta picaresca. No m'ha quedat molt clar del tot com ho podran a final d'any veure si paguem més impostos, si aquest 45, si aquest 30... No, hi ha molta incertesa aquí, eh? O com a mínim per part meva, eh?
Sí, sí, i
més... O sigui, estem al perill de la Ferrer de Tormes.
Sí,
aleshores. Sí, evidentment. Vull dir que jo en aquests moments ho veig inaplicable. Vamos, jo només puc parlar en nom de Badalona, que és on estic, que hi hagin bonificacions per fer segons què i tal, però si la gent va al container i ho tira com pot, si estan plens, pues, ho deixa al costat. Vull dir, és que estem molt lluny d'aquesta idea. No sé, potser sí que hi ha ciutats a prop que ho foten molt bé, però vull dir, les grans ciutats s'hauria de fer una pedagogia molt gran, explicar-ho tot molt bé. Ara, això sí, a l'hora de cobrar, et cobren els primers.
Sí, ho
he dit. Llavors, aleshores, la gent, és el que diu també el company, s'emprenya, parlant malament, i llavors hi ha alguns que passen de tot i deixen la brossa allà al primer posto que troben. Per què? Perquè la gent està cansada, ja està cansada, i ara que no li vinguis amb històries, ara he vist també per les notícies que pots tornar els envasos als supermercats i llavors hi haurà unes màquines que tornaran el preu de l'envàs de plàstic o no sé què.
Això a Alemanya funciona.
Això a Alemanya està... Sí, exacte. Sí. Jo per feina viatjo bastant a Alemanya.
Deuen haver fet una pedagogia i una sensibilització de la gent molt ben feta. Perquè
bueno, més que sensibilitat, al final ells veuen que tenen una bonificació immediata. És a dir, tu portes X ampolles, llavors... Molts súpers. Imagina't que aquí, doncs, al Prat, que tenim Carrefour, o, bueno, hi ha altres centres comercials, no? Doncs tu a la porta tens aquestes... Són com unes màquines expenedores, però en comptes de donar, reben les d'això. I et donen al final un bono, normalment pels supermercats, i tens un descompte.
Això qui ho paga, aquesta màquina?
Això suposo que paga cada ajuntament.
està d'Ajuntament.
Ara imagina't... rerefons, potser el supermercat fa d'intermediari i després...
Entenc que grans àrees de supermercats, i no vull dir noms, ho podran fer, s'instal·laran les seves 4 o 5 maquinetes a l'entrada, i hi haurà la gent que tindrà sentit comú que ho farà. Però la botigueta del costat, la botigueta de proximitat, explica-li que hagi de posar una màquina que allà li posin... Escolta'm, a veure, sí, està molt bé, s'ha de fer, d'acord, però una cosa és les ganes de fer les coses ben fetes i les altres poder-les fer perquè et donguin mitjans per fer-les.
Ai, perdó.
No, endavant, Josep.
No, és que ara estava llegint les dades de recollida selectiva i, per exemple, a l'Hospitalet només el 28%, a Badalona el 29%, a Sabadell el 35%, ara són una miqueta més, però això és molt poc. Vull dir, i paguem una pasta. Penseu que en alguns municipis, jo per exemple, jo pagava 50 euros i ara pagaré amb aquesta nova taxa de residus 125, vale? Perquè l'altra...
Sí, sí.
Però les bonificacions a l'Ajuntament de Sabadell són únicament a la taxa municipal, però no a la taxa aquesta que va bé, no sé si de la Diputació o bé, o no sé qui, suposo que han de pagar la Diputació, no? No hi ha, a Sabadell, per exemple, ni a Castellà del Vallès, bonificacions per una taxa no municipal. Per tant, és com una penalització tal qual, no? I a sobre... Tenim, com diu el company, no sé qui ho ha dit, que els containers estan bruts, estan antics, s'han de canviar, perquè, a més, l'altre dia mirava que una persona que no tingui una mica de força amb el peu no pot obrir-los, perquè no està ben posat. Són molt antics. Per tant, clar, com torno a repetir, que el contribuent veu que sí, està pagant ara el doble. Per exemple, aquí a Sabadell s'ha fet una taxa així una mica, qui viu, qui els components de cada habitatge i tot això. Però, per exemple, a Palau, Solità i Plegamans, el que han fet és una taxa única. Tothom paga 50 euros. Tothom. Visquin 4 persones, visquin... No sé si això és més just, perquè, al final, no sé, ningú no ha protestat i han arribat a aquest acord, tothom paga 50, visquin una persona o visquin 4. Però, clar, torno a repetir que hem d'anar més amunt, han de ser els governs que plantegin d'altres alternatives més de reciclatge en el punt de venda, no? com estem dient, de supermercats i tot això.
Tornant al que apuntava el Josep en la primera intervenció, el tema de la cultura, el tema de la conscienciació, com veieu la implicació i el paper que han de fer els ajuntaments a l'hora d'educar a la seva ciutadania en aquest terreny?
Falta molta pedagogia.
Sí, i tant. És bàsic el paper, però falta explicar-se molt bé, i sobretot en grans ciutats, eh? Vull dir, això és una...
I ja no només... Perdó.
No, digues.
I ja no només a les escoles, eh? A casa som els primers que hem de donar exemple sempre, i a vegades doncs se'ns escapen coses que no haurien de fer, i en torno a la meva culpa des del principi. Però els hi falta molta pedagogia i sobretot facilitar les coses. És el que dèiem des del principi. Els contenidors... no sé si un company apuntava el tema de que són complicats d'obrir per força i per no força també, perquè tenen el pedal allà baix, que depèn com estiguin posats junts amb la vorera, has de ficar el peu d'una forma molt rara i són complicats. Aleshores, pedagogia i facilitar. Jo crec que així, i no tants impostos, que al final sí que pugen, no sé qui apuntava, 50 a 125 i després diuen que et bonifiquen un 30% quan t'han pujat un 150 o un 125%. Doncs no em sembla just.
Però fixeu-vos una cosa, jo que he estat docent a l'escola, hem treballat molt el tema del reciclatge. Havíem aconseguit treure el paper d'alumini, vale? I havíem fet reunions amb pares perquè els entrepans estiguessin embolicats amb aquella mena de, bueno, allò que va sortir de roba o fins i tot de paper, i això es complia, i a les classes hi havia contenidors per paper, per plàstic. Vull dir, hi ha una pedagogia molt important a l'escola, especialment a primària. Després de secundària costa més, no? Perquè són més rebels i aquestes coses, no? Però és que després, fora, al carrer, ja és igual. O sigui, és com si a la societat, que fora de l'àmbit escolar, fos totalment diferent, si veus l'alumne que a la classe llença el paper a la paperera, però, en canvi, quan està en un banc de la plaça, el llença a terra, no? Llavors dius, ostres, però què falla aquí, no?
La pedagogia hauria de continuar per les famílies després, no?
Això és el que jo apuntava al final. O sigui, jo tinc nens, petits, bueno, vull dir 6 anys, I és veritat que les escoles, i nosaltres carmanyoles, hem de portar carmanyola, ja no podem portar paper de plata ni, bueno, d'aquests que portàvem nosaltres quan érem més petits. I sí que és veritat que nosaltres els intentem inculcar, però a vegades, doncs, bueno, és que tenir quatre cubells a casa, doncs és més complicat que una escola, potser, en una cuina normal, si tu et pares a haver de posar cada cosa al seu cubell, doncs al final has de tenir una cuina molt gran. I no els pisos d'avui en dia no estan com per tenir cuines grans.
Totalment d'acord, sí, sí.
Us veig pessimistes. No sé si teniu opcions...
O realistes, eh?
Sí, exacte.
Ja, però... o sigui, la Unió Europea té un objectiu a l'horitzó que, en teoria, haurem de complir. I no hi arribem. No sé si a vosaltres us acudeixen millores, canvis, algunes propostes a l'hora de poder tractar aquest tema.
Bueno, que tenim clar és que...
A veure,
sí,
Toni.
La Unió Europea, només vull dir una cosa molt ràpida. Si tot el que pensa la Unió Europea és com els taps de plàstic de les ampolles d'aigua, em fa l'efecte que no anem gaire bé, eh? Vull dir, val més que ens ho saltem tot ja.
Sí, exacte.
Ai. Anaves a apuntar alguna cosa més, Albert?
Sí, no, doncs que la Unió Europea es dedica molt a legislar, però moltes vegades sense seny, no? Aquí diem molt el seny. I precisament el dels taps és una vergonya, que és una presa de pèl per tothom. S'hauria de legislar amb seny, no legislar per legislar i que sembli que facin coses quan no fan coses positives per la societat.
Molt bé. Anem a...
Per dir alguna cosa positiva, perquè sí. Si no és negatiu, hi ha alguna... O sigui, els llocs de pisos que fan nous tenen obligació de tenir recollida pneumàtica i això és una avenç. Penso que això... funciona, perquè llavors ja no has d'anar al container a llançar allò que dèiem de posar el peu, no s'obre el contenidor, moltes entrades de recollida pneumàtica estan dintre dels pisos, no estan ni fora. Per tant, jo crec que és una solució a mitges, no? Que no t'obliga a reciclar d'alguna manera, però sí que tenen una separació de resta, paper, això ho tenen, pisos que s'han fet nous aquí a Sabadell, per exemple.
Mira, que bé. Doncs ja veiem l'horitzó una miqueta més, una mica més clar.
Molta sort, eh? Estic molt content.
Bueno, ja arribarà el dia. Parlem de criatures o del negoci de començar a educar a les criatures, als més petits, perquè dues de cada tres llars d'infants privades es plantegen tancar i reclamen més subvencions. Hi ha una enquesta que s'ha fet de les associacions catalanes de llars d'infants que ho atribueixen a diverses qüestions. D'una banda, la gratuïtat del curs infantil 2 de la pública, de l'altra, la baixa natalitat i també a l'excés de burocràcia. És evident que la natalitat ha baixat i això, doncs, són faves comptades, podríem dir, però el fet que l'infantil 2 de la pública sigui gratuït, penseu que també és un factor clau en la situació d'aquestes llars d'infants privades? Pregunto. Albert, tu que tens criatures, va.
Jo a mi ja m'ha agafat tard, jo ja he pagat, jo els vaig portar una privada, els dos, i vaig pagar P0, P1 i P2. Aleshores, entenc que moltes famílies, veient el P2 gratuït, i si no recordo malament, això anava... Després anava a fer, no?, el P1 aquest, bueno, el primer curs també, i anava fent-se... Penso que és una opció que tothom està valorant ara, ja no tenir-ho gratuït vers un pagament de X euros que cada vegada està més complicat el dia a dia de les famílies amb el tema d'economia.
Què us sembla a vosaltres, Josep?
Home, a veure, a mi em sap greu per les empreses. Tu has dit la paraula negoci, i realment això és un negoci. Jo sí que he tingut fills petits quan encara no eren P3 i la gran va haver d'estar pagant en una guarderia privada amb una experiència regular, i cadascú parla de les seves experiències, i per tant la meva és regular, pagant una pasta, amb unes condicions, amb un pis, perquè no n'hi havia res més, no? Però després ja l'altre petit va entrar a P3, perquè, bueno, doncs ara és P2, que diem, no? O sigui, I2, i després I1. Jo soc molt crític, soc educador, i soc molt crític amb aquest sistema espanyol que tenim nosaltres, que és que amb els nostres impostos hem de pagar la cosa pública i la cosa privada, no? Hem de pagar per dos serveis. Jo, com que sóc molt afrancesat i he estat profe de francès, a més, conec bé el sistema francès, el públic és públic total i el privat és privat total. Qui pugui pagar-s'ho, s'ho paga, i qui no, doncs va a la pública. I clar, aquest sistema de dir, ei, no, és que no aguantem, hem de rebre diners de la pública, no? L'Estat ens ha d'ajudar, l'Ajuntament ens ha d'ajudar, no, home, no, és una empresa privada, és un negoci que muntes i si no funciona ho sento molt, m'entens?
És com un altre negoci.
Sí, estic totalment d'acord amb el que dius, vull dir, és un negoci per tu, has d'anar a les verdes i les madures, oi que com funciona bé, doncs, tens guanys i funciona i ho amplies i tota la història, doncs noi, si has buscat un negoci privat, doncs mira, escolta'm, no passa res, vull dir, ara clar, és el que has dit, vull dir, si pagues perquè és públic, si després el privat s'emprenya i has de donar un tant per cent per no sé què. A mi em sembla això que no va enlloc. Vull dir que també una altra cosa que tristament em sap molt de greu avui ser pessimista, però vull dir, és que no...
T'has aixecat amb el peu esquerre, o què?
No, en absolut, però són coses que tinc molt clares i que, bueno, si tu tens una graderia privada, tens aquesta pega, d'acord? Molt bé, doncs tens aquesta pega. Però no, i l'has d'assumir, perquè tu has creat una empresa per tu per tenir guanys. Llavors, aleshores, doncs, fotir imaginació, parla amb qui vulguis, però, home, de l'erari públic, què vols?
Clar, però fixeu-vos que al final la privada acaba rebent diners de la pública, però a més acaba afegint unes quotes que moltes vegades són bueno, molt, molt, molt elevades, no? I dius, mare meva, si va subvencionada, no? Ja no parlo només de guarderies, no? D'escoles concertades, no? Que dius, bueno, si està concertades, els mestres els paga l'Estat, estan concertades algunes al 100% i encara demanen 200 euros al mes a cada alumne, no? Llavors dius, va, això, quin atracament és, no? Jo ho sento, perquè si algú d'una guarderia privada que m'està escoltant és que em mataria, no? Però jo penso que és una bona cosa que anem a buscar la gratuïtat absoluta de tota l'edat escolar o preescolar, en aquest cas, no? Jo crec que anem cap aquí, hem d'anar cap aquí, això és una cosa bona pel ciutadà.
Permeteu-me un altre supòsit. Veuríeu amb bons ulls les subvencions si, com s'ha donat el cas, en una època d'alta taxa de natalitat fossin necessàries, com ho van ser les escoles, per concertar, que van haver de concertar amb les privades unes places per donar doncs, cabuda als alumnes que ho necessitaven? Si fos aquesta la situació, veuríeu amb bons ulls les subvencions?
Tal com anem socialment, i la realitat que n'hi ha, és una utopia, el que estàs plantejant.
No, ja, però jo he de fer d'advocat del diable, també, de tant en tant.
Jo penso, al final, com els altres dos companys, o sigui, el que és privat, i si és bo, va bé, endavant, i si és malament, doncs que tanquin i fora, o sigui, no hi ha més. No deixa de ser una empresa privada, a la qual, si té molts beneficis, enhorabona, i que si pot obrir una altra segona escola bressol o tercera i fer una franquícia, doncs endavant. I si ve malament, no hem de pagar els plats trencats tots. És a dir, si és privat, és privat. Sigui una escola bressol, sigui una empresa de tèxtil, sigui una empresa de pintura, sigui el que sigui. Ara, toquem una mica el tema sensibilitat amb els nens. Això sí que és veritat.
Sí, sí, evidentment. Sí, sí,
que és potser amb el que juguen, eh?
Sí, cal veure també la xarxa de guarderies o de llars d'infants que hi ha a les ciutats, perquè almenys aquí a Badalona és bastant dramàtic també, hi ha molt poques, places, llavors la gent normalment es tira a la privada. Clar, jo també ho entenc, si ara hi ha això i algú es decanta cap a un... Però, hosti, tu, tampoc no ho veig tan complicat, perquè no n'hi ha tantes, tampoc, de llars d'infants públiques, em sembla, eh? Hi haurien d'haver-hi moltes més, però no ho sé, això.
Però si estem amb una baixa natalitat i la tendència és a continuar baixant, potser que... No sé, és una idea, però aquests negocis es podrien reconvertir perquè d'aquí uns anys, en comptes de guarderies, necessitarem llars d'avis.
Exacte, anava a dir això, en residències d'avis, sí, sí.
No?
Sí, sí, tant, sí, sí. Sí,
sí, estem girant la piràmide. Sí.
Clar, efectivament, sí, sí. Efectivament, ens trobarem en falta d'això. Josep.
Difícil, perquè algunes guarderies estan en uns llocs i en uns espais molt petits. No sé, estic pensant en els que conec per aquí al meu barri, que això és impossible que ho pugui... Normalment, potser tenen 30, 40 alumnes, només hi ha un pati, no tenen moltes habitacions. La reconversió, diguem, de l'edifici impossible. Ara, reconversió del negoci en un altre lloc, això, doncs, sí, això podria ser. De tota manera, jo penso una cosa. A la pregunta que tu has fet, veuries bé que la privada... No, que, això ja ha passat, i de fet està passant. En alguns llocs, sobretot d'escoles de primària i de secundària, ocupen l'espai, reben la subvenció, tenen el 100% de m'ha oblidat la paraula, d'ajudes, diguem, de l'Estat, la Generalitat en aquest cas, però després les patronals això pressionen perquè no es construeixin escoles públiques a la zona per tenir per ser sempre considerades és que no surt la paraula aquesta setmana concertades, aquesta és la paraula. No és un concert d'un any o dos per una situació, sinó que el que té el concert ja el té de per vida, i això és el que no pot ser. Això és el que no pot ser.
Uh-huh. Tu que apuntaves, mira, aprofito molt ràpidament, mig minut, si pots, Josep, per explicar aquest model ideal per a l'educació infantil que tu consideraries.
Model ideal?
Sí.
Home, doncs, bàsicament el model que existeix, una mica més en ràtios més baixes, no sé, és que no sé exactament què vol saber, no? Mm. Ràtios més baixes, més educadors socials, integradors i tot això, perquè cada vegada els alumnes tenen més problemàtiques diferents, i que la concertada d'una vegada també accepti la diversitat que tenim a Catalunya, que això no, la privada no ho està fent.
Ja, clar. No, jo et preguntava precisament per si havia de ser un sistema públic, si havia de ser un sistema privat, una combinació de les dues, saps?
No, està clar que públic total. I privat, si existeix el privat, el que pugui s'ho paga. Això, així de clar.
Doncs veurem perquè han anunciat mobilitzacions el mes de maig aquestes llars d'infants que reclamen doncs això abans de tancar que els hi donin més subvencions. Ho deixem aquí, senyors Albert, Josep, Toni, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa, que vagi molt bé la tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu. Vagi bé. Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat 91.